El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Dos quarts en punt de nou del matí. Avui a ple tenim a Miquel Iceta al Parlament de Catalunya, el primer secretari del PSC, i ha acceptat de parlar amb nosaltres, cosa que li agraïm. Molt bon dia, Miquel Iceta.
Molt bon dia.
Content?
Molt.
Molt.
Molt, sí.
Realment, dèiem, aquelles expectatives... Expectació n'hi havia, és evident. Expectatives que hi havia... Podia ser que saltés tot pels aires. Ahir no va saltar tot pels aires. Però, com a mínim, sembla que és certa la situació d'un possible diàleg amb una taula entre governs que se celebrarà aquest mes de febrer. Sabeu la data, ja?
Jo no.
No?
No, jo no.
Va parlar amb Pedro Sánchez després de la trobada?
Sí, però molt breument. Ell va fer una visita en qualitat de secretari general del PSOE a la seu del PSC, on van fer una trobada amb dirigents del partit, però la veritat és que soles i així en privat no vam xerrar més enllà de dos minuts, però el vaig veure molt satisfet de com havien anat les coses, molt conscient de les dificultats, de que això no serà un procés ni breu ni senzill, però amb moltes expectatives i moltes ganes de que això funcioni.
Aquí Quim Torra, el dilluns anterior, que quan nosaltres el vam entrevistar, respecte d'aquesta trobada amb Pedro Sánchez, ens havia dit, escolta, jo traslladaré a tots els independentistes el que em digui Pedro Sánchez, i si no accepten les condicions, aquesta taula de diàleg, doncs no funcionaria. Escolti.
Pues si no hi ha les condicions i les garanties que creiem necessàries per tirar endavant aquest procés de negociació, jo em reuniré amb els partits independentistes per explicar-los aquesta és la situació. Anem a un diàleg sense garanties. A vostès què els hi sembla?
De tota manera,
Perdoni, sí. quan té garanties un diàleg? Quan estàs segur que et donaran la raó? Jo amb això no li dono... No, en fi, no... Què vol dir garanties? Garanties... és que la gent que s'asseu sigui gent de paraula i que faci un esforç sincer d'apropament de posicions, però no poden haver-hi altres garanties, a menys que pensis que el diàleg és que tu diràs una cosa i que l'altra part de seguida dirà si tens raó endavant.
Ahir Pedro Sánchez va ser molt clar sobre els posicionaments, va dir, escolta, jo estic lluny, evidentment no hi soc en el dret d'autodeterminació, ni hi seré, jo crec en l'autogovern, i sobre la mediació internacional va dir, no cal, perquè serà un diàleg absolutament transparent. Això vol dir que sistemàticament a que es trobin explicaran i faran públics tots els documents que pactin entre governs?
Bueno, aquesta és la voluntat. El govern d'Espanya amb això ha mogut fitxa i ha presentat un document que avui és conegut per part de tots. Per tant, en fi, jo sempre he cregut que en les negociacions hi ha parts més o menys discretes, però els acords han de ser completament públics i transparents, perquè tothom ha de poder jutjar i valorar-los i donar-hi suport o no.
En aquest sentit, Miquel Iceta s'està referint en aquesta agenda pel retrobament, que té 44 punts, i des d'aquí hem interpretat, no sé si bé o malament, que era posar el comptador a zero, recuperar els greuges que tant Artur Mas com Carles Puigdemont havien posat damunt la taula de Mariano Rajoy i que havien quedat penjats, i dir, escolta, anem a revisar-ho. Però ens arriba de fons de presidència que aquest document no va ser el nucli central de la reunió, sinó que bàsicament es va parlar del conflicte polític en si.
Bueno, pel que tinc entès, efectivament això és així. El que passa és que jo me n'alegro molt que el govern d'Espanya decidís també anar més enllà, en el sentit de dir hi ha moltes coses que estan pendents, probablement són coses que han embolicat la troca, que han enverinat l'ambient, i hem de ser capaços d'afrontar-les i resoldre tantes com puguem. Massa sovint s'ha dit, i amb raó, és que el govern d'Espanya no planteja res, que no obtenim respostes. Bueno, aquí n'hi ha 44, que efectivament no ho és tot, però és moltíssim. I jo crec que aquesta voluntat de posar a zero, de començar un diàleg des de la voluntat d'entesa i de resoldre antics problemes, jo crec que és molt bona, molt positiva, i hauríem d'aprofitar-ho tots plegats.
Ahir, durant la compareixença del president Pedro Sánchez, va va parlar de pressupostos. I en el document del retrobament hi ha molts dels punts que parlen dels pressupostos. Per exemple, el compliment dels compromisos d'inversió, el punt número 7, el govern de Pedro Sánchez diu sí, el govern té el compromís de que el projecte dels pressupostos generals compleixi amb les disposicions que estan contingudes en l'Estatut d'Autonomia. Això vol dir que també... Mira, la Coca-Cola.
Sí, senyora. Encara que no sigui l'estudi.
La nostra Coca-Cola.
Zero, recordem-ho. Zero, sense sucre.
Zero, acaba d'aparèixer la Coca-Cola a l'entrevista. Els pressupostos generals de l'Estat. Em va cridar l'atenció que Pedro Sánchez digués en la roda de premsa que, de la mateixa manera que era convenient que s'aprovessin els pressupostos del govern espanyol per totes aquestes qüestions, també ho és que s'aprovin els de la Generalitat. El PSC es planteja canviar d'actitud respecte als pressupostos de la Generalitat?
Bueno, nosaltres és que, vull recordar-ho, és que el govern de Catalunya no els ha volgut negociar amb nosaltres. Per tant, si algú ha de canviar d'actitud en el sentit de voler-nos afegir a l'acord pressupostari que tenen entre l'independentisme i els comuns, ho hauria de plantejar. És el govern el que cerca suports, és el govern el que ha cercat socis, és el govern el que ha decidit doncs, negociar amb els comuns i no fer-ho amb altres forces polítiques.
Per tant, esteu disposats a parlar-ne?
Sempre. Però quan ha escoltat vostè mai un socialista dir que no està disposat a parlar de qualsevol cosa, a parlar sempre. Ara el govern, per les raons que sigui, que jo puc respectar, jo recordo que el president Torra a l'estiu ens va dir que els pressupostos els havien de pactar amb la CUP. Jo suposo que després devien veure que això no era possible i els hi va semblar més coherent des del punt de vista independentista pactar-los amb els comuns que no pas amb el PSC. I van decidir fer-ho així i així és l'acord que tenim. Però des d'aquest punt de vista molta tranquil·litat perquè hi ha majoria suficient per aprovar-los. Per tant, suposo que per això el govern ha desistit de buscar altres camins perquè ja té una majoria que li assegura l'aprovació del pressupost d'enguany.
Però estarà d'acord amb mi que tenia els vots favorables del PSC en aquests pressupostos també dona una solidesa en aquesta relació que s'està establint que si no, no els té, no? De la mateixa manera
sí, que
Pedro Sánchez necessita els vots d'Esquerra. No?
No, però per això li dic que ens ha estranyat moltíssim que el govern no hagi buscat aquest suport i no hagi fet aquesta negociació. És que és molt rar.
Sobre la desjudicialització. A veure, aquest és un capítol complex perquè n'hi ha un munt de processos judicials que estan endegats. En aquest sentit, no n'ha aflorat res que en aquesta reunió es parlés de quina pot ser la modificació d'algunes actituds respecte a tot allò que depèn del govern d'Espanya, no només l'advocacia de l'Estat, també fiscalia, indirectament. Aquí s'han de fer passos, Miquel Iceta?
I tant. Ara, s'ha de fer un primer, que l'hauria de fer tothom, i és complir la llei. Perquè la millor manera de que no es judicialitzi un problema és que tothom respecti la llei. Això és bàsic. Perquè si no, s'entra en una dinàmica que, evidentment, tard o d'hora es judicialitza i després tots ens lamentem de que la política no hagi estat capaç de resoldre el problema. Per tant, hi ha una prèvia. Si tothom compleix la llei, no arriben els temes al judici. Ara, el problema és que aquí ja en tenim molts, per dir-ho així, que estan en marxa i que són els que han de trobar també camins de diàleg, alguns més difícils que altres, però tots oberts i tots possibles. I el govern d'Espanya està compromès a trobar aquests camins en tots els terrenys.
Per treballar precisament en aquesta direcció, ahir es va concretar si serà ràpid o no la reforma del Codi Penal per modificar el delicte de sedició?
La veritat és que no ho sé i, per tant, no li puc respondre directament a la pregunta. El que sí que li puc dir és que la voluntat del govern d'Espanya, que jo conec, és afrontar aviat aquesta qüestió.
És a dir, fer la reforma del Codi Penal el més aviat possible?
Sí. Sí, perquè realment s'ha vist una cosa i és veritat que ara com tot una mica tot és política i tot és una mica de partidisme per part de tots, pues ara poden haver-hi moltes interpretacions, però jo crec que objectivament tots els que hagin llegit la sentència del Tribunal Suprem hauran vist la dificultat dels propis magistrats d'encaixar bé el que va passar amb el que està recollit en el Codi Penal. Per tant, una revisió de la qüestió jo crec que objectivament és necessària. És veritat que després hi ha altres derivades d'això, que algú pot dir, oh, és que amb això s'està intentant perdonar, és que amb això s'està intentant comprar un suport parlamentari, però el cert és que els delictes de rebel·lió i sedició no s'ajusten prou al que realment va passar a Catalunya a finals de 2017.
I, per tant, a velocitat de creuer, perquè això acabi afectant els processos judicials que ja ha obert, no oblidem que en aquests moments, per exemple, a la cúpula dels Mossos d'Esquadra hi ha persones que estan sent jutjades amb l'acusació de rebel·lió encara, no? I que estem a la tercera setmana d'aquest judici. Anar ràpid amb la reforma del Codi Penal podria afavorir alguns d'aquests processos judicials en curs, no?
Bueno, els processos en curs, aviam, siguem sincers, una reforma, per ràpid que vagi, jo crec que menys de 8 mesos no trigarà. I, per tant, és probable que hagin recaigut sentències abans. De totes maneres, certament, si hi ha un canvi legal que pot beneficiar amb una persona condemnada, doncs, efectivament, això, per dir-ho així, contribueix a resoldre el problema, tot i que la sentència ja sigui ferma.
Hi ha qüestions que sí que afecten reformes que van més enllà. Per exemple, la cúpula del Poder Judicial. Aquí, si vostès, els socialistes, a Espanya, i, evidentment, el PSC, perquè té molts diputats també al Congrés, no troben els suports en els seus adversaris polítics, que estan molt confrontats en aquests moments amb el PSOE, precisament perquè ha obert aquesta mesa de diàleg, serà molt difícil que això es modifiqui, no?
Bueno, en una democràcia ja passa això, hi ha uns procediments, hi ha unes majories necessàries, la renovació del Consell General del Poder Judicial requereix d'una majoria molt important que fa imprescindible el concurs del Partit Popular, a part de la majoria de govern, i és obvi que això requereix d'una negociació, d'una voluntat positiva d'ambdues parts, de les ganes d'acordar, que en aquests moments doncs, es fa molt difícil de preveure. Ara bé, històricament ha passat en diversos moments i finalment algun acord s'ha pogut obrir pas. Lamentablement n'hi havia un a la legislatura anterior, però una filtració d'uns whatsapps doncs, ho va rebentar. Mm. Però hi havia una negociació i un principi d'acord que a més era conegut. Per tant, no hem de donar per fet que aquest acord no es pugui produir en aquesta legislatura, on tothom sap que, en fi, per mantenir òrgans, per dir-ho així, caducats en el seu mandat, és molt negatiu pel conjunt de les institucions i, per tant, lo normal seria que en un termini raonablement breu hi hagués un desbloqueig i un acord sobre el Consell General del Poder Judicial i també sobre la renovació del Tribunal Constitucional que afecta diversos magistrats.
En qualsevol cas, aquest document dels 44 punts, que ara presidència diu que se'ls va deixar allà a Pedro Sánchez i que, per tant...
Que se'ls va deixar oblidats.
Això diuen. Diuen que no se'n va... Que no es van lliurar, diguéssim, com a punt nuclear de la reunió, no? I que per tant, no hi van entrar a fons en aquesta qüestió.
Però del que sabem de veritat d'aquesta reunió és aquest document, no? Perquè d'altres coses, saber, jo ho dic que potser s'ho van deixar allà, però el que quedarà, el que ha sortit avui publicat en els mitjans, els continguts concrets sobre els que sabem alguna cosa ferma, són precisament d'aquests punts.
Sí.
Constato, no opino.
El que també constata Quim Torra és que a Pedro Sánchez no van allà de dir, escolta, per resoldre el conflicte polític jo et proposo, no ho sé, com havia dit el PSC en el seu dia, doncs que agafem l'Estatut i recuperem l'esperit de l'Estatut que es va aprovar al Parlament. No ho sé, alguna solució política que abordi els dos conflictes fonamentals que són sobirania i què passa amb tots els processos de judicialització que estan en curs i que tenen situacions de presó en aquests moments i de les persones que estan a l'exili de l'altre, no?
Sí, però també, no sé, jo conec molts catalans que estan preocupats, per exemple, per la situació de Nissan, per exemple,
sí, sí.
Pels estralls de la tempesta, vaig estar al Delta de l'Ebre, és a dir, jo crec que hi ha molts problemes i alguns poden preocupar moltíssima gent, però és que n'hi ha molts, i jo el que reclamo és que els governs en comencin a resoldre algun, i probablement aquests més concrets que afecten la vida quotidiana de la gent tenen més possibilitats de ser resolts, diríem, en primera instància que altres, i per tant que el gran dia que tot ho arreglarà no, i que no sabem quan arribarà o si arribarà, no ens privi de fer la feina que avui en el terreny concret de les coses pot ajudar que la gent visqui millor. Jo crec que el que avui molta gent saluda no és tant el contingut concret ni tan sols el document aquest de 44 punts, sinó que després de 10 anys els governs de Catalunya i d'Espanya s'asseguin per intentar resoldre el conflicte polític i els problemes dels catalans i les catalanes, no? I per tant, jo crec que d'això n'hem de treure molt profit si les coses van prou bé. I això no treu que el president de la Generalitat pugui dir, no, jo ara vull consultar els independentistes, aviam què els hi sembla, podia consultar els que no ho som, que som majoria, i fer una mica el que és una posició de país, i per tant no renunciar a avenços concrets en benefici d'un futur, diríem que, en fi, com a mínim és incert.
Miquel Iceta està parlant de majories. Tenim unes urnes a Catalunya que es convocaran després de l'aprovació pressupostària, i Miquel Iceta, quan parla de majories, si els resultats a les eleccions al Parlament de Catalunya donessin un vot de les tres forces independentistes o les llistes que es presentin defensant la independència de Catalunya superior al 50%, canviarien coses, Miquel Iceta?
Doncs miri, no ho sé. Jo el que sé és que els catalans vam decidir que fins i tot per una reforma de l'Estatut feien falta dos terços del Parlament. Per fer una llei electoral, que som l'única comunitat autònoma que no té, fan falta dos terços del Parlament. Per què ho vam posar, això? Per algun caprici? No, perquè vam creure que quan es volen canviar coses amb molta profunditat i amb molta transcendència política, doncs es requereixen majories molt, molt, molt àmplies. Per tant, en aquesta vida tot compta, i jo estic convençut que si hi ha una majoria independentista seguirà havent-hi un president independentista i un govern independentista. Això està claríssim. Ara, que això de cop i volta farà saltar tots els requeriments per fer les reformes necessàries, això no. I per tant, jo crec que com a Catalunya també patim molt a vegades d'expectatives massa altes que després degeneren en frustracions molt àmplies, doncs fem les coses bé i no especulem sobre coses que no tenen una relació directa. Ja li dic, si Catalunya, les institucions catalanes volen canviar l'Estatut, necessiten dos terços del Parlament que hi estigui a favor. Per un canvi, diríem, més radical, més irreversible, doncs, com a mínim, necessitaria aquesta majoria. Jo per això he dit que moltes vegades es projecta la negociació entre les institucions catalanes i les institucions espanyoles i es tendeix a oblidar un problema, des del meu punt de vista, previ, i és que a Catalunya no hi ha majories prou àmplies com per introduir les reformes que alguns pretenem. Siguin reformes relativament, per dir-ho així, petites o ruptures irreversibles. I, per tant, hauríem de fer per manera que aquest diàleg que hi ha entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya fos acompanyat i alimentat d'un esforç de diàleg, de negociació i de pacte Catalunya endins.
Ahir vam sentir a Pedro Sánchez dient: avui és un dia important per Catalunya i per Espanya. Diu: els últims 10 anys han estat lamentables. Ningú ha guanyat i tots hem perdut. Ningú se'n pot sentir orgullós. Aquí hi ha implícit una autocrítica per part de com l'Estat ha reaccionat en el problema polític que, insistim, acumula 10 anys, perquè ens estem fixant en el que passa a partir del 2017, però, diguem, el dèficit de diàleg i de solució política s'acumula com a mínim en els 10 anys anteriors, no? Miquel Iceta, és a dir, no hauríem arribat on som, segurament no hi hauria gent sentint-nos des de la presó o des de Brussel·les o des de Ginebra o des d'on sigui, si s'hagués abordat això políticament. I aquí cal que l'Estat en algun moment faci una autocrítica una mica més profunda.
Bueno, és que és el que va fer ahir. Jo el que no he trobat encara és autocrítica, per dir-ho així, de l'altra banda. Però ahir el president...
De l'independentisme?
Sí.
No ha fet autocrítica?
No li conec. Bueno, sí, Carme Forcadell va dir que s'havien equivocat al trepitjar els drets de la majoria. Però vaja, no n'he sentit gaires més. I ho respecto molt, perquè jo crec que...
No deu escoltar el Matí de Catalunya Ràdio.
Pues no tan sovint com hauria. Però autocrítica en el sentit aquest. Però jo crec que el govern d'Espanya ha dit la veritat. Això ha estat un fracàs col·lectiu. I, per tant, també del govern d'Espanya. És veritat que moltes vegades no ens posem d'acord amb quan va començar tot això, però, en fi, per posar un exemple, si l'any 2012 la negociació sobre el pacte fiscal no hagués acabat abans de començar, doncs probablement algunes coses podrien haver anat diferent. I per tant, jo a vegades, quan em diuen quan va començar això, dic pues, Adán i Eva, que eren catalans, o si no, després han passat moltes coses. Una d'elles, doncs, el desencontre i la incapacitat de dialogar entre els governs de Catalunya i el govern d'Espanya, que objectivament comença l'any 2012, perquè recordem que de l'any 2010 al 2012 Convergència i Unió governava amb el suport d'Alicia Sánchez Camacho. Per tant, és el 2012 on realment es trenca i ja no és un problema només de desencontre polític, que això és tot normal, sinó d'incapacitat de tocar vores. I a partir d'aquí, és veritat, hi ha un procés d'una certa acceleració i jo crec un mal càlcul, diríem, de fortaleses i debilitats, no?, que va portar a cometre errors polítics i alguna il·legalitat. Però, en definitiva, el que estem parlant és autocrítica tota. Si aquesta dècada ha estat una dècada perduda, si aquesta dècada no hem estat capaços de, des de la política, afrontar un problema polític, la qüestió no és dir tota la culpa és d'un, tota la culpa és de l'altre, sinó que la responsabilitat és compartida i jo crec que les paraules ahir del president del govern d'Espanya van exactament en aquesta direcció i, per tant, legítimament es poden considerar com una autocrítica al conjunt de forces polítiques i d'institucions tant catalanes com espanyoles.
Miquel Iceta, vostè es presentarà a les eleccions al Parlament de Catalunya, per tant, serà presidenciable a la Generalitat. Aquestes eleccions són el moment de que cada formació política s'hi acosti en aquestes urnes amb una proposta clara de com veuen la solució al conflicte polític. Miquel Iceta, què li dirà a la ciutadania? Com resolem aquest conflicte polític al marge d'abordar el dia a dia de la gent amb tots aquests punts que, evidentment, s'aniran treballant a través de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat o en la taula negociadora? Vostè quina creu? Quina és la solució? Si vostè presidís, què aportaria?
Doncs primer intentaria que els catalans ens poséssim d'acord de forma molt àmplia amb una reforma que enfortís el nostre autogovern, millorés el nostre finançament, reconegués la realitat nacional catalana i ens donés més pes i més protagonisme en la presa de decisions de l'Estat. És que nosaltres això, li he dit així una mica de carrereta, perquè és que fa molt temps que ho diem.
Reforma del sistema de finançament, Miquel Iceta, perquè és una vaguetat el que diu Pedro Sánchez en aquest document, perquè que això ja ens ho sabem, ja ho deien vostès a la declaració de Granada, és a dir, aquí no hem avançat.
Home, no, hem retrocedit, perquè el govern de la Generalitat ha decidit ni participar en la discussió. No és que no haguem avançat, és que aquí es produeix un contrasentit bastant notable, i és que, bueno, com volem la independència, doncs el finançament autonòmic no ens interessa, perquè convindrà la independència i ens ho quedarem tot. Jo el que proposaré és que si jo sóc president, la Generalitat prendrà part en tots els fòrums de discussió i de decisió que puguin afectar els catalans i mai deixarà cadires buides.
I recaptació de tots els impostos a Catalunya?
Això es pot fer a través del Consorci Tributari. Aquí tenim una cosa a l'Estatut de Catalunya que, desgraciadament, ningú s'ha afanyat o proposat fer, perquè era més important tenir una agència tributària catalana que no pas el Consorci Tributari, que és una opció política legítima, però que ens impedeix accedir amb tota plenitud al coneixement de les dades fiscals i inclús a fer per delegació tota la feina de l'administració tributària. Vull dir que hi ha alguns instruments, per dir-ho així, dibuixats o escrits en l'Estatut que, per les raons que sigui, doncs no s'ha considerat que eren prioritaris desenvolupar. I a mi és una cosa de les que, en fi, a l'Estatut hi van posar moltíssimes, no?, però de la que realment podia haver significat un canvi i que, a més, recordo, el Tribunal Constitucional no hi va posar cap objecció. Per tant, en fi, jo també, un dels meus compromisos seria impulsar la creació d'aquest consorci que ens donaria una presència, una participació i una capacitat de decisió molt més gran que la que tenim ara.
Ahir el Parlament va aprovar una resolució després d'aquesta reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra on tornaven a dir dret d'autodeterminació, amnistia i mediació internacional.
Bueno, està molt bé. El Parlament, el dret d'autodeterminació, em sembla que són 12 ja les vegades que ho ha aprovat.
Sí, sí.
I, per tant, no sé si hauríem de fer ja una cosa de dir, bueno, com ja ho hem aprovat, no ho aprovarem més, no? Perquè, en fi, jo crec que moltes de les coses que a vegades aprovem tots, no estic assenyalant ni uns ni altres, no deixen de ser una reafirmació de principis, però al mateix temps un cert brindis al sol. Mediació internacional no hi serà, ja ho hem vist, bueno, molta gent deia, no, és que Europa s'hi ficarà. Ara ja no es diu tant, perquè després d'haver vist com van les coses, i per tant, jo crec que hem de buscar altres camins. Això vol dir que algú ha de renunciar al seu plantejament, a les seves conviccions, al seu projecte polític? No. Però realment, si vols avançar i acordar, doncs ja s'ha vist que hi ha alguns camins que no avancen i alguns altres que estan per explorar i que probablement, si fóssim capaços de tocar vores, donarien resultats tangibles que ens beneficiarien a tots.
I amnistia, tampoc.
No, jo no sóc partidari, ho vaig dir des del primer moment. L'amnistia és fer una espècie de tàbula rasa de tota la legislació, de totes les decisions judicials. L'indult general en el nostre país, en el nostre estat, està prohibit. És tant com dir que no va passar res. I, escolti'm, algú ha de dir que, efectivament, es va intentar imposar una posició no tenint majoria suficient i no seguint els mecanismes legals previstos.
Però si es vol partir de zero, potser és la manera, no?
Crec que no, perquè l'oblit té sentit doncs, després d'una dictadura de 40 anys, doncs efectivament, i a més és una manera de dir, no acceptem de cap de les maneres la legislació, el funcionament de la justícia en una dictadura, en una democràcia crec que s'han de buscar altres camins, que hi són, abans parlàvem de la reforma del Codi Penal, camins que poden tenir sentit per alguns, si els demanen, que són mesures de gràcia, o també la pròpia política penitenciària, que, efectivament, com la presó té una funció de resocialització, doncs és lògic que vagi avançant la llibertat dels que estan a la presó i la seva progressiva incorporació a la vida civil. Per tant, jo crec que tenim molts instruments a la mà per fer les coses que s'han de fer, que efectivament són tancar ferides i poder recomençar, poder retrobar-nos, com ahir ens parlava el president del Govern d'Espanya.
Miquel Iceta, ens hem compromès a deixar-lo anar en aquest precís instant i això fem. Li volem agrair molt que ens hagi atès. Era una entrevista que no li era fàcil per quadrar-la a l'agenda i li agraïm que hagi estat al matí de Catalunya Ràdio. Que tingui un molt bon dia.
Igualment, que us vagi tot molt bé.
Igualment.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.